Radio 4.
Són 4 dies, amb David Gallac Gesto.
10 i pràcticament 7 minuts del matí, segona hora del Són 4 dies. Aquesta hora molt ben acompanyat, avui amb la Gemma Torelló. Què tal, Gemma, com estàs?
Molt bon dia. Molt bé, molt bon dia.
El Javier.
Aquí contents celebrant l'estiu.
I tant, ja estem a l'estiu. Javier García Bonomi, què tal?
Què tal, bon dia, molt bé.
Joan Segarra, com estàs?
Bon dia, molt bé.
També tenim el Joan Cascante, què tal, Joan?
Molt bé, molt bon dia.
I la Jana Madern, què tal, Jana, com estàs?
Molt bé, bon dia.
Doncs va, fem tertúlia. Saludat aquí els amics i amigues d'aquesta tertúlia del Són 4 dies, però tenim un amic que està a Madrid, que és el Samu Martínez, periodista del diari Público, a qui li hem demanat que ens torni a fer la seva particular visió des d'allà de l'actualitat política de la setmana. Samu, què tal? Com estàs? Molt bon dia.
Què tal? Molt bé. Com esteu vosaltres?
Escolta, la setmana passada centràvem en l'actualitat en Zapatero, però aquesta sí. Té un altre dels noms, anava a dir quin nom. Doncs un d'ells, que és Ferraz.
Sí, sí, tant i tant, clar, clar. Com... Bueno, estem en aquell moment en el que sembla que hi ha com una tormenta perfecta, no? Allò que totes les peces... O sigui, cada peça nova que apareix a l'actualitat és pitjor pel govern i pel PSOE, sembla. Sí, sí, està en aquest moment.
De fet, jo pensava, quan sense conèixer la setmana, pensava encara parlarem segurament del cas Zapatero i de la derivada política pel PSOE, però no, quan encara no s'havia refet d'aquesta, saltava dimecres la notícia, doncs aquesta situació, la UCO... a Ferraz, primer es va parlar d'un finançament irregular que després no ho era, que amb un protagonisme de nou per l'Eire 10, que la teníem alguns no oblidada, sinó allà amb un racó i torna a aparèixer a l'imaginari polític. No sé com ho vivim des del Congrés.
Clar, doncs mira, això va ser dimecres, va ser en dia de sessió de control, i clar, o sigui, va ser un moment molt, molt delicat perquè, clar, quan van començar a sortir aquests titulars de finançament irregular i també el PP des dels seus escons a la sessió de control, doncs va aprofitar i va apretar molt el govern i va llançar acusacions greus també de finançament irregular i tal. En aquell moment hi havia un cert estat de xoc, però llavors, quan passats els dies parles amb gent de la part de Sumar del govern o parles amb gent dels grups parlamentaris aliats del govern, en aquell moment no m'arrisco massa si dic que va estar molt a prop de trencar-se tot i de saltar tot pels aires. Perquè, clar, sí? Tu pensa, David, que el finançament singular, no sé, des de líders com el Gabriel Rufián fins a dins de Sumar, el finançament...
Irregular, no s'entén, sí, sí.
Perdó. Sí, sí, sí. És una altra cosa. El finançament irregular és una línia...
Línia vermella, ho deien.
Clar, és el límit per no trencar el govern. Llavors, quan van començar a sortir aquests titulars, després, quan parles amb la gent, hi va haver converses internes de recol·locació i de dir, bueno, què fem? Fins aquí hem arribat o no? Què passa? Que després, com es va... Com molt ràpidament, aquests titulars que al principi eren molt alarmistes van començar a rebaixar fins al punt que no hi havia cap mena d'investigació per finançament irregular, sinó que era una nova peça oberta a la investigació del cas Oleire, no? És una altra cosa diferent. Això va fer també que aliats parlamentaris del govern, que fins en aquell moment havien estat molt durs amb el tema de Zapatero i tal, molts comencessin a parlar de, bueno, que comencessin a sortir un altre cop les teories de l'estat profund intentant d'arribar o enderrocar aquest govern. Clar, llavors, el que semblava que anava a ser un dimecres negre, al final va ser un dimecres que va donar d'alguna manera un respir al govern perquè els va donar, diguéssim, per dir-ho d'alguna manera, una excusa per tornar a parlar d'estat profund i per deixar una mica de banda el cas Plus Ultra, que encara és diguéssim, el cas més greu que tenen sobre la taula.
Que encara cueja. De fet, el teu article Público, sí, el darrer article, ho expliques, eh? Els aliats de Sánchez es divideixen entre els que veuen insostenible la situació i els que suggereixen maniobres judicials contra el govern. És el que explicaves ara.
I el dia següent, també, el govern ja va sortir amb tot a l'Òscar Puente, no? O sigui, que va assumir galons, bueno, ja porta temps assumint aquests galons, sí, de defensar el govern davant les càmeres i tal. Vull dir, va, ahir també a Público obríem amb una peça d'un company dient que bueno, el govern veu maniobres judicials, no? Vull dir, al final, bueno, és com el que... Això, no? És una sincronització. No, el PSOE en privat que diu que hi ha una sincronització entre la dreta mediàtica, judicial i política, que és que, bueno, que és que està diguéssim, coordinada per enderrocar aquest govern, no? Llavors, el que va passar dimecres, doncs els hi dona una mica la raó en aquest sentit des de la perspectiva d'alguns dels seus aliats, no de tots, Junts i PNB. Crec que les relacions amb el govern estan pitjor que mai, o per no dir que estan sentenciades a la mort.
Anava a dir a la corda fluixa, però tu ho has dit encara més
jo
més
diria
clar.
Que no. Jo...
Sentenciades, sí, perquè... a mort, has dit, eh?
Sí. I ho dic amb seguretat, perquè al final el que fins ara havia fet el PNB havia estat una mena d'equilibri, no? Per dir, bueno, estem molt enfadats amb el que està passant en aquesta legislatura, està tot bloquejat, a la corrupció o la presumpta corrupció i tal, però el que diu ara Aitor Esteban és s'ha de convocar eleccions.
Sí, sí.
És cert que al final hi ha molts matisos, perquè al final hi ha molts lligams entre el PSOE i el PNB que són delicats. Per començar, Imanol Pradales és l'endecari...
Gràcies als vots del Partit Socialista d'Euskadi, no?
Exacte. Llavors, aquí hi ha una cosa que el PNB ha de tenir molt clara, que si aquí endureix molt, molt, molt més la seva posició, pot tenir un efecte en el govern basc, no? Llavors, jo, o sigui, entre altres coses, encara que el PNB el que diu moltes vegades és nosaltres no participarem en una moció de censura amb Vox, jo crec que el que hi ha darrere, en realitat, és que, bueno... Tu pots apretar i dificultar molt el que resta de legislatura, però en el moment en el que tu participes en una moció per fer president a Vox, tu saps que els teus pactes autonòmics amb el PSOE bueno, doncs poden patir molt fins al punt d'acabar trencant-se. Llavors, bueno, és allò, estem en una calma xitxa en la qual no hi ha possibilitat de treure gairebé res perquè tens en contra els teus dos aliats que d'altra banda són més antinaturals, que són Junts i el PNB, però a la vegada no hi ha ningú que vulgui fer president a Feijó. Llavors estem
en aquesta posició de difícil sortida. Samu Martínez, sí, sí, com sempre, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos aquí als 104 dies. Una abraçada.
A vosaltres, una abraçada a tots.
A veure... Joan Cascante, per exemple, legislatura esgotada, la de Sánchez?
Jo crec que no.
No.
No. Pedro Sánchez jo crec que és un clar exemple d'un polític que controla molt bé els temps de les coses, que en política és molt important, i ja ha demanat compareixer o fer una roda de premsa per explicar els diferents casos de corrupció que s'estan investigant. I jo crec que veurem de nou un... com planteja ell l'escenari, no? Com l'emmarca, perquè estem veient ara que bé, que s'emmarca tota la investigació d'una manera doncs, que deixa el govern en una posició bastant dèbil, però jo crec que hi ha diferents elements. D'una banda, sóc dels que creu que són masses casualitats i els temps, com he dit, són molt importants i que tinguis a la UCO, a Ferraz, un dimecres a les 9 del matí, que és sessió de control al govern.
A la mateixa hora que comença.
A la mateixa hora. Semblava que Feijó ja feia setmanes o dies que parlava de que ja veuríem coses. Vull dir, també semblava que ell tenia certa informació que no es tenia...
Has d'apuntar que el PP coneixia.
Exacte. Vull dir, crec que ningú li sorprèn doncs que el Partit Popular és molt pròxim a molts estaments judicials, perquè que no se'ns oblidi que encara ningú sap qui és M. Rajoy, que no se'ns oblidi tampoc que el Partit Popular és una organització criminal i que és l'únic partit que està sentenciat per finançament irregular. Per tant, crec que també hem vist un Partit Popular molt dur amb aquest tema, però crec que al final també la gent té la sensació de que no és... que vagis tu com a partit d'anticorrupció quan estàs sentenciat per finançament irregular, no tens gaire credibilitat. Jo crec que en tot aquest cas senzillament tenim una desafecció política per part de la població, i jo aquí crec que està aprofitant molt poc tota la situació és Vox, perquè és un partit que al final és... juga a ser un partit antisistema, per molt sistema que sigui, i per molt que estigui arribant a acords per governar comunitats autònomes, i precisament els partits antisistema en situacions així són els partits que més poden donar la batalla i qui més poden recollir tota aquesta desafecció política. Per tant, crec que ho està aprofitant molt poc perquè no està tenint massa lideratge en tot això, i crec que el Partit Popular no capitalitzarà massa bé aquest descontent que pugui haver amb tots els casos de corrupció contra el govern.
Gemma.
Jo estic bastant d'acord amb tu, i el que penso que al final hi ha coses que tornen com un bumerang, no? Perquè penso que el que està sortint més desgastat o mal parat és en Feijó. Perquè jo, les vegades que el veig ara, nerviós, desencaixat, fora de... gastat, no sé com dir-t'ho. I és el que deia, ningú vol a Feijó, jo crec que ni ells. I tenen, d'altra banda, la simpàtica aquesta de Madrid, la Ayuso, que tampoc no pot sortir de Madrid perquè tampoc la vol ningú. I ens penso que això, que és... segur, ofensiva, no, jo les casualitats també me les crec poc, però també és veritat que aquí hi ha hagut majories absolutes de socialistes i ningú ha canviat res, o sigui que sempre van quan els hi toca el rebre, però haguessin pogut canviar coses del sistema judicial, ja ho sabem com va, i no s'ha canviat mai, llavors quan et toca el rebre et toca, però fins i tot jo penso que aquí és molt hàbil Pedro Sánchez, i és un personatge que jo a vegades em sorprèn perquè sembla impertèrrit, i el tio les aguanta totes, i les aguanta bé, perquè dius, ostres, està tocat de mort, quantes vegades hem dit, està tocat de mort, no? Que si el germà, que si no sé què, és que... i el tio o sigui, surt impecable com si res, i va pel món amb aquest port i aquesta seguretat. Això què fa? Que la gent el vegi més bon personatge a ell, per moltes que li toquin, que el Feijó, que cada vegada està més nerviós. O tinc la sensació, Jo el veig nerviós, fora de lloc, no té un discurs interessant mai, no té una frase brillant mai, no... Jo penso que en aquests moments, si anaven a per Pedro Sánchez, el que surt perdent és el PP.
De fet, crec que els periodistes han dit la setmana negra pel govern de Pedro Sánchez des del 2023, sí. L'hem dit tantes vegades que jo ja he perdut el compte. Javier.
Sí, un poco en la misma línea. Aquí, hacer un matiz respecto a lo que decía el Joan. Claro, como partido político, la condena al final es a su dirección o a las personas o a los políticos que lideraban en ese momento, ¿no? Yo, así, clasificar directamente a un partido como partido realmente no lo veo claro. Lo que sí veo claro, que hoy en día estamos asistiendo a una repetición de lo que viene siendo las estructuras, digamos, partidarias de diferentes partidos políticos y en diferentes lugares del mundo. Hay un tema estructural que es el antes, durante y después. O sea, desde antes, las empresas, los poderes fácticos intentan meter en la política a sus bazas, a la gente que va a hacer lobbying por ellos. Durante es este conflicto de intereses de hacer lobbying o de trabajar por empresas o intereses concretos, y el después son las puertas famosas giratorias. Quiere decir, está demasiado enraizado todos los intereses económicos y empresariales muchas veces en la política, y esto evidentemente deja de ser sano. Por último, también decir que en todo este contexto estamos asistiendo ya hace meses y años a una tragicomedia, tanto del PP como del PSOE. Antes se decía, no, esta la corrupción no es algo que llegue a Cataluña, luego llegó. Después había partidos políticos que republicanos, no, que en realidad la corrupción no va con nosotros. Nunca va con nadie.
No, es que ahora tiene razón en esto.
Bueno, tiene razón, siempre se puede matizar. Y si no, espérate cuatro telediarios más. Quiere decir, el ser humano es igual, más o menos, en todos los partidos. Lamentablemente hay partidos más grandes, con más historia, que están más afectados, y esto realmente es ahora preocupante, porque al final la desafección de las personas respecto a la política y a lo político es profunda, y entonces evidentemente esto abre la puerta a Vox, abre la puerta a Alianza Catalana, abre la puerta a los que todavía no tuvieron tiempo o no tuvieron la estructura para quedar mal, ¿no?
Joan Segarra.
Bueno, jo penso que sí, que legislatura esgotada, de fet diria legislatura morta. El meu indicador en aquests casos és el PNB sempre, i el PNB evidentment de moment no recolzarà una moció de censura, però el que està dient és eleccions. Jo penso que el que estem assistint és el relleu del bipartidisme clàssic que s'ha viscut a l'estat espanyol, però en aquest cas el relleu del bipartidisme pel que fa a la corrupció. És a dir, alternativament, PP i PSOE, amb graus, amb diferències, d'acord, però al final anem cíclicament repetint una situació de corrupció que el que demostra és que l'estat espanyol té un seriós problema en aquest sentit. I ja ho he dit alguna vegada en aquesta tertúlia, crec que estem vivent una segona edició del Váyase, senyor González, que va ser un assetjament contra el Felipe González fins que va caure, i amb el Sánchez passa el mateix. El Sánchez, evidentment, és un tio realment que se'n surt. El que passa que jo crec, ja no sé si se'n sortirà o no, que crec que no, jo crec que intentar ajornar fins al 27 aquesta legislatura és una irresponsabilitat enorme. Una irresponsabilitat perquè estem en paràlisi política. No passarà res, no pot passar res. No hi haurà cap tipus de decisió, cap tipus de norma, cap tipus de llei, perquè els partits estan on estan ara, veient a veure com es mou tot. I la ciutadania, que ja està des de fa mesos i des de fa anys esgotada, clar, està veient això i ja diu fins on hem arribat. Que el Feijón és, diguem, el pitjor candidat que pot tenir el PP, efectivament.
Però no en troben mai
cap. Però és que això ha deixat de tenir importància, perquè és un tema de, ara li toca a la dreta i a l'extrema dreta, i serà així. Serà així perquè l'estat espanyol es mou així, i perquè els poders de Deep State es mouen d'aquesta manera.
Jana.
Sí, jo estic bastant d'acord, però no acabo de veure clar si serà realment el Partit Popular que prengui el relleu com tan fàcilment, i si tots aquests actuals votants del PSOE es moguin cap al vot, cap al PP, potser... Jo crec que es fragmentarà més i doncs, jo que sé, aquí sí. A Catalunya hi haurà un auge un altre cop d'Esquerra Republicana, per exemple, o d'Aliança Catalana, llavors en altres comunitats autònomes, doncs en altres partits com més això, autonòmics. Llavors, o sigui, jo crec que evidentment s'està fent com una mena de trama per desacreditar el PSOE i que s'ha de fer, perquè si estan en casos de corrupció, evidentment s'han de treure la llum, però no sé si en Feijó està sortint gaire ben parat a l'hora de tota aquesta estratègia.
Abans, Joan, deixa'm un segon perquè vull recordar el que deia Pedro Sánchez. No m'ha escoltat, de fet, m'ha escoltat durant la setmana, no ara. Això deia aquesta setmana.
En el momento en el que surjan nuevas informaciones sobre cuestiones que afecten a actividades o actitudes irregulares, pues el Partido Socialista actuará con contundencia como siempre hemos hecho.
Ho deia, de fet, no estava a la sessió de control perquè no recordo malament, no em feia la memòria, crec que estava a Roma, que l'estava rebent el papa Lleó XIV.
Sí, és a dir,
mentre
sí.
La UCO estava a Ferraz, deixa'm Joan que es canta primer, després Joan, els Joans, aneu seguits, va.
Sí, jo crec que al final, en política, el 90% del que passa sempre és relat. Quan parlo de que el Partit Popular és l'únic partit que està sentenciat com a organització criminal, parlo de que és l'únic partit que ho ha estat i, per tant, no podràs mai capitalitzar com a partit polític la bandera de l'anticorrupció i crec que també intentar fer creure a la ciutadania de que Pedro Sánchez és una persona corrupta, jo crec que no és un dels valors que se li assimilarien a ell. Se li poden assimilar molts valors, com a persona distant, com a persona inclús frívola en molts moments, però corrupta jo crec que no és un valor que la gent de per si li posaria. I per tant crec que aquí és on també el Partit Popular sempre planteja escenaris hiperapocalíptics, no? Del govern acabat, del govern tal. El 2023 van fer el mateix i es van estampar perquè no han pogut governar. Per tant crec que se solen passar de frenada i precisament el problema que tenen és que intenten plantejar-ho tot tant com un plebiscit a Pedro Sánchez, que clar, intentes mobilitzar molt a la gent en contra d'ell, però és que és el que estem parlant aquí. Què tens a l'altre costat? L'anada absoluta. Vull dir, ningú vol votar Feijó. En tot cas, la gent vol no votar a Pedro Sánchez, però a Feijó no té un capital mobilitzador i això el que genera és que la gent, en tot cas, abans de votar, vull dir, en cas de no voler votar Pedro Sánchez, senzillament s'absté i ja està. Jo crec que realment els blocs estan més equilibrats del que sembla i crec que cal veure quin efecte tindrà tota aquesta situació una mica en la població. A mi em dona la sensació que, sobretot en l'electorat progressista, que al final és o s'absté o vota alguna força progressista, caldrà veure si realment s'acaba veient per part de la població com una operació per tombar aquest govern que no tingui un efecte inclús mobilitzador. Per tant, jo no sóc dels que creu que la partida està totalment acabada i crec que també s'ha de donar la batalla, perquè crec que plantejar l'escenari d'un govern PP-Vox com un escenari més de pues, canvi al govern és inclús certament irresponsable, perquè realment tenir Vox al govern serà una desgràcia nacional.
De fet, hem parlat de Feijó, que sí que hi era la sessió de control, quan estaven en els fets passant en aquell moment, doncs deia això.
Si un gobierno no puede gobernar, si ya solo genera problemas en lugar de resolverlos, ¿qué sentido tiene mantener a ese gobierno? Nadie que quiera lo mejor para los ciudadanos puede sostener esta situación.
Joan Segarra.
No, jo anava a dir abans, sentia el Pedro Sánchez de les declaracions que va fer a Roma, que per cert va tenir un punt fins i tot irònic, un punt prepotent.
Fent referència a Page, em sembla que li deia sí. Algun compañero quiere que eres adelante sí, porque voy a conseguir un mejor resultado, sí, pero te hay que pensar sí. En el bien del país y no del partido. No?
A mi això, i ganaré més votos, a mi això em va semblar fins i tot un punt...
Ironia en aquests moments, potser...
Ironia, dius, hosti, sobradet ja sabem què ets, uh-huh. però compte, no? No, però el que em feia pensar és que jo recordo que algú aquests dies es dit que tot això que està passant ara va començar amb aquells dies de reflexió, el sí. Me lo estoy pensando, aquí sí. La companya que va de Pedro, me lo estoy pensando Sánchez. Clar, Pedro Sánchez realment és hàbil, ens ho ha demostrat claríssimament. El que passa que, clar, hi ha coses que al final no s'aguanten. És que té tot el seu entorn, amb raons o no raons, això ja ho anirem veient, però té tot el seu entorn o jutjat o investigat i tal. És molt complicat aguantar tota aquesta pressió i és molt complicat per les forces que li donen suport, no només PNB i Junts, que claríssimament, perquè ideològicament ja no estan a prop, però és que fins i tot els que estan a prop. Per tant, jo crec que serà complicat. I respecte al que deies, Joan, jo crec que hem d'entendre que a Vox i al PP, evidentment, són una organització criminal, estan condemnats, però és que els hi és igual, tant a ells com a la gent que els vota. És a dir, el Feijó l'únic que pot fer és no xerrar gaire, no sí. Cagar-la gaire, perdó, i guanyarà les eleccions. Per què? Perquè tu dius, tu confies en que es mobilitzi el vot progressista. Jo crec que no, perquè el vot està molt decebuda, la gent progressista del PSOE està molt decebuda amb tot el que està passant en el partit. I ara no sé, ben aviat crec que hi ha congrés o hi ha...
Sí, el 27 això. De juny.
Atenció, atenció a què passa en aquest congrés.
Gemma.
Ué, però una cosa és la gent del partit, que al final són molt poquets militants, en tots els partits, és ínfim. I l'altra cosa, jo estic d'acord amb el Joan, que la percepció és diferent. Jo penso que el Pedro Sánchez no està agotat i, a més, és d'acord que a vegades potser aquesta ironia és una defensa, no? Perquè els li plouen per totes bandes. Però la gent no és tan conscient d'això. Perquè jo penso que no, la gent no i això és, bueno, el Partit Popular està condemnat, la gent és que si agafes el micro i surts al carrer no sabran ni de què parlem, la meitat de gent. I llavors els importa una mica, cau lluny, o t'olvides molt ràpid, o com que els titulars van així, la gent no se'n recorda del que va passar fa un mes. I doncs, si tot això al final, aquest embate contra Pedro Sánchez, s'acaba com diluint, com deia, el dimecres no es calava foc i després no... dona la sensació a la gent que, ostres, van a per ell. I al anar per ell, aquest país fa guanyar vots, diguéssim, et fa més simpàtic, no? I el Feijó, jo torno a insistir, aquest senyor parla molt nerviós. I quan parlen tan nerviós és perquè no ho tenen segur. No. Perquè si no, ells tindrien aquest aplomo del PP que, oiga, aquí mandamos por las puertas, no? De delante, de atrás y los sillones por donde nos da la gana. I no ho fan. Per tant, jo penso que estan molt nerviosos, bé, perquè el Pedro Sánchez és incombustible. Hasta jo, que no soc una socialista, flipo amb aquest tio.
Jo més aviat penso que estan nerviosos perquè saben que Vox els hi marcarà el terreny.
És que jo, igual de tant anar de guanyadors, igual perden, eh?
La verdad es que sí, que al final le marca el camino Vox, cosa que no hace los partidos de izquierda a Pedro Sánchez. Entonces ahí tiene una gran ventaja porque el contrapeso de tirarlo para abajo se pelean las izquierdas entre sí y Rufián, que está intentando pegarlas con Loctite, no se surte ni llega tampoco a liderar aquella historia. También es verdad que al final el centro del mundo, del universo, es Pedro Sánchez, porque en positivo o en negativo, todo el tiempo hablamos de él, y él lo sabe. Y él lo sabe, lo aprovecha y sigue siendo la figura. Recién escuchándolo realmente a Feijó me parecía... un poco un pastor evangélico trasnochado, así, la forma de hablar esta que tiene Cancina, que no ilusiona absolutamente para nada. Pero es verdad que también muchas veces las derechas no necesitan un líder emocionante, porque si no, miremos a Aznar o miremos a algún otro, tampoco es que es para tirar el cohete. Bueno, Rajoy ya es el sumo. Pero ojo, yo digo de los que hablan, no de los que no hablan. Claro, porque el Rajoy era como hacer la plancha y no decir nada ni hacer nada. Que te digo que va perfecto para lo que se necesita hoy.
Sí. Ah, muy gallego.
De hecho, cuanto menos hable Feijóo, mejor.
Mejor,
¿no? Por último, los amigos, entre cometas, de Pedro Sánchez, escuchar a Óscar Puentes o a Óscar López diciendo que son intentos desestabilizadores y que estos son golpes a la democracia. El principal golpe a la democracia es dejar estos escenarios abiertos. O sea, lo del hermano, lo de la Begoña, lo del... O sea, estás abriendo flancos que te van a dar por todos los lados y eso afecta directamente a la democracia. Y por último, tema Zapatero, con las hijas, con las offshore, con esto, lo otro, da pena, da ganas de llorar realmente. Y si Zapatero es la base por la cual se sustenta teóricamente Sánchez, el proyecto Sánchez, es evidente que no da para más.
Dios te libre de Felipe González, bueno, este és otro iluminado.
Bueno, Joan, què te digues? Pues,
no, jo en relació a això crec que tothom és conscient que Zapatero és un dels principals aliats i es va veure en la campanya electoral de 2023 i que hagin anat a per Zapatero, que és l'últim president que tothom hauria posat en una llista, que hauria estat el primer president investigat, jo crec que sorprèn, si més no, però ja es veurà que és el que diu la justícia. I després, també crec que s'ha de posar sempre focus perquè el cas en contra de la dona de Pedro Sánchez jo el definiria com a negligència absoluta judicial, i és una absoluta vergonya que es pretengui fer un judici popular a la dona d'un president del govern, que vulguis o no tothom té una opinió, i està demostradíssim que no hi ha cas i que serà l'últim cas d'un jutge que jo senzillament convido a tothom a que el busqui a Google, que és el que ha fet el juez Peinado, no diré res més. I després, paral·lelament en com es posicionen tots els partits polítics d'ara mateix davant d'aquesta situació, és evident que tu, si estàs com a aliat o com a partit que ha aguantat aquest govern, doncs en situacions així, que el PNB i Junts s'intentin distanciar és el que tothom podria esperar. Però també cal recordar que Junts, PP i Vox van votar en contra d'una agència anticorrupció, vull dir que tampoc sembla que tinguéssim massa preocupació. I després, paral·lelament, crec que els aliats, doncs, bàsicament Esquerra Republicana, Bildu, doncs crec que poden continuar amb el discurs que han tingut en molts moments, doncs, d'operació de cloaques de l'Estat. I després Podem, jo crec que el que està intentant és generar una mica una mobilització social, doncs, que pugui plantejar un escenari similar al que els hi va permetre en el seu moment, doncs, tenir tanta força. Jo crec que estem veient moviments típics i propis d'un moment en el qual tinguis eleccions ara o l'any que ve, tampoc queda tant per unes eleccions en cas que s'esgoti la legislatura, i per tant sí que em sembla intel·ligent, si més no, que com a partit polític i mirant per interessos partidistes s'intentin diferenciar per marcar perfil.
Apuntava, Joan Segarra.
Sí, segueixo una mica per aquí, perquè jo volia anar a la dimensió catalana de tot plegat. Des del 2017, després del 2017, bueno, jo crec que Rajoy va caure bàsicament perquè els partits llavors independentistes volien passar comptes. Li van dir, escolta, vale, doncs, no ens has deixat fer el que volíem fer, doncs cauràs. I a partir d'aquí, tant Esquerra com Junts especialment, van vincular el futur, els 10 anys que han passat, a Pedro Sánchez. Jo crec, personalment penso que va ser un error, però l'han vinculat a Pedro Sánchez, i això vol dir que ell els va donar un grup parlamentari que no tenien al Congrés, això vol dir la sèrie de càrrecs que tenen a consells d'administració diversos, i això vol dir totes aquestes promeses, hi ha llei d'amnistia, etc, que s'han fet i que no s'han complert. Clar, ara el moviment polític és molt interessant, perquè més enllà de què passi amb Sánchez, si acaba o no la legislatura, és que venen eleccions municipals i venen algun moment eleccions catalanes. I els moviments que facin o deixin de fer els partits catalans, en aquest cas, són molt importants, perquè suposarà anar cap a una banda cap a l'altra, no? Jo crec que estan en aquest debat de ens desvinculem d'una vegada de Pedro Sánchez i intentem buscar una alternativa o confiem en que ell continuï sortint-se.
Jana.
Sí, crec que en el cas de Catalunya, quan vinguin les municipals o les autonòmiques, el PSC perdrà per tot arreu en general. I és això, a mi el que em fa por és que l'Aliança Catalana aprofiti aquest moment i guanyi vots.
Molts.
En un cas que personalment no soc gaire fi. I crec que al final, si tots els partits catalans s'estan seguint aquesta estratègia una mica desvincular-se per poder tornar a traçar com un nou relat i, doncs, en el cas dels partits independentistes, potser agafar aquest moment de com derrota, per dir-ho així, del PSC, com per tornar amb el moviment independentista. I llavors, d'altra banda, doncs, PP i Vox a Catalunya seguir per la seva línia.
Gemma.
Jo crec que s'han de desvincular els catalans per força, perquè a més tenen un president de la Generalitat del PSC, amb el qual, si no et desvincules, ja m'explicaràs. Les municipals, jo sempre he pensat, les municipals la gent vota a la persona i no són extrapolables, ni a les autonòmiques, ni a res. Pots votar una persona de Podem, una persona dels Comuns, una persona de, fins i tot d'Aliança, si t'arregla el teu poble. No és extrapolable. I després una cosa que ha dit al principi el Joan, que trobo molt interessant, jo sempre també admiro molt el PNB, perquè el PNB és l'anguila de tota la política espanyola, perquè igual que es distancien, si els hi convé, donen suport l'endemà i diu, perdó, però a més amb aquella oratòria que tenen, que la fan molt bé, no? Com oratòria Triul Rufián, i els del PNB.
Hitor Esteban era...
Ho fan de conya, no?
Ho és ara. Actual,
ho fan molt bé.
Els discursos d'Hitor Esteban al Congrés són antològics.
És que són molt bons.
Si vols repassar i vols fer classe d'oratòria i de... per saber parlar la vida, escolta Hitor Esteban.
I sempre ho han fet bé.
No, saber parlar.
Sempre ho han fet bé. I ells sempre queden bé girant la truita, que dius, no m'ho puc creure.
Sí.
I els tios, si els hi convé, giren la truita i ho tenen controlat. Són un altre com el Pedro Sánchez, incombustibles. Per tant, el PNB és molt interessant perquè pot tombar cap a una cosa o cap a l'altra segons l'interessi amb ell.
I una dada, per mi molt significativa, per això també m'hi va fer pensar, les declaracions que fa el PNB dient esto se ha acabado, hay que hacer elecciones, las fa l'Aitor Esteban, que ja no és el portaveu al Congrés, que és el president del PNB, no el fa la portaveu o el portaveu, que no sé com es diu, la fa el president del PNB. Per tant, atenció, vol dir que un personal de referència.
De fet, podem recuperar les paraules d'Aitor Esteban.
Que la legislatura, bueno, ha llegado a su fin, y así debería ser, pero quien tiene la responsabilidad para tomar las decisiones dadas estas circunstancias es el propio presidente.
Joan Gascante.
Sí, jo crec que al final segurament l'element que el que es coneix com les cloaques de l'Estado segurament li haurà molestat més és que estan bastant acostumats a veure acords d'estat entre el Partit Popular i el PSOE, i hem vist com la dinàmica bàsicament ha estat una distinció de blocs en el qual han entrat molts partits que tradicionalment havien tingut molt mala imatge o s'havia intentat castigar molt, com pot ser Bildu. Llavors, el fet de que partits així puguin incidir en la direcció que pren el país, jo crec que hi ha moltes estructures que no hi estan gens d'acord i d'alguna manera volien forçar de nou a un acord entre els dos grans partits d'estat. Jo crec que aquí al final el problema que té el Partit Popular és que no està sent capaç, igual que sí que Pedro Sánchez en aquest cas, perquè crec que ell com a figura ha estat capaç de fer-ho, cada cop més està capitalitzant tot el que és l'esquerra i està deixant a una esquerra alternativa molt petita. Feijóo no té aquesta capacitat i és precisament el que estàvem dient, que Vox li marca el pas. Llavors, a no ser que Partit Popular i Vox sumin entre els dos majoria absoluta, cosa que jo cada cop veig més complicat, els dos únics partits que els hi podrien arribar a donar suport és PNB i Junts, i mentre estigui Vox en l'equació... no li donaran suport, i sobretot, com estàvem dient ara mateix, al PNB. Per tant, jo crec que amb una figura com Feijóo, que és totalment gris, que representa el segle XX i que no motiva absolutament ningú, jo crec que no acabaran de entre els dos de sumar una majoria absoluta, i crec que és l'única manera que tenen realment de poder arribar al govern.
Parlaves, ara dono la paraula a Javier, però parlaves de majories, enquesta del CIS. Sabem que a vegades el CIS fa les enquestes i coincideixen, tot i que aquesta enquesta es va fer previ als casos de Zapatero i Leire Díaz, el CIS. Coneixem que manté el PSOE 11 punts per damunt del PP. Titular, Javier.
Hablando de oportunidades y hablando de momentos políticos, Jana mencionaba algo que me parece interesante, por lo menos para reflexionar, que es hasta qué punto el que gane el PP, incluso con Vox, es una gran oportunidad para el renacimiento, digamos, del movimiento independentista que está en horas bajas. Esto sería una de las cuestiones. Es evidente que Puigdemont y toda su situación actual no le vienen en absoluto bien los cambios de gobierno. En este sentido, supongo que las conversaciones y los pactos que pueda tener son de difícil cumplimiento si gana otra fuerza. Y la segunda cuestión tiene que ver con el papel de Rufián. Aquí al John Zagarra no lo escucho manifestarse mucho del tema, pero tiene que saber mucho.
Problema.
Tiene que saber del tema porque él conoce las entrañas ahí. Y entonces saber si realmente este movimiento de izquierdas de unificar y qué impacto esto genera en la política catalana. Què fem amb Rufián? Seria un poc la qüestió, no?
Posaves a Javier Rufián? Doncs escoltem Javier Rufián... Javier Rufián... Gabriel Rufián! Gabriel, ja estic a 30.000 coses. Gabriel Rufián, Congreso, va.
Nosotros pusimos como línea roja la demostración de una financiación irregular de un partido, como pasó con el Partido Popular, pues si pasa con el Partido Socialista, pediríamos que la gente decida lo que tiene que pasar con el PSOE, con el país y con el gobierno.
Joan...
Bueno, jo, a veure, Gabriel Rufián va per lliure i ell està dibuixant el seu camí, el que passa que no ha acceptat encara, ja no que Esquerra li ha dit que no, és que els qui li haurien de dir que sí a Espanya li estan dient que no. Per tant, és allò de dir, bueno, escolta, no sé. A més, Gabriel Rufián ha fet un desafiament molt greu a nivell intent de partit, però això ja s'ho faran, però clar, li ha dit directament al president del partit, si jo he de ser tornar a ser el candidat, jo decidiré les persones que m'acompanyen. Clar, això es carrega la democràcia interna, l'assemblea i tot el del partit.
Bueno, espera, de democràcia interna, los partidos, de què hables?
Sí. Però clar...
Què nos vienes a contar?
Però escolta, a nomenar els candidats com a mínim es feia d'una manera més o menys.
En
aquest cas, Gabriel ha dit qui serà. Sabeu, se sap, és públic, que Gabriel Rufián no es parla amb la resta, amb els 6 companys de Madrid, no? Llavors, com acabarà el de Gabriel Rufián? Gabriel Rufián acabarà en un partit espanyol, en un partit d'esquerres, no sé si serà Sumar, no sé si serà Podemos, no sé si serà una cosa que s'inventaran, i bueno, i Esquerra ja veurem també on acaba, no? Però això no té més recorregut.
Deixem apuntar breument, perquè també l'Audiència Nacional ha demanat al PSOE la documentació sobre la campanya electoral de Salvador Illa,
sí,
de l'any 2024. No volia acabar aquest bloc.
Van ràpids, en aquest cas. Clar. Caram, sí. Per ser que els assumptes s'eternitzen. Home, em sorprèn, que tinguin temps de... Un any i mig i, ostres, ja pido explicaciones. Em sembla de barra. Jo, com per la part de jurista que em toca, aquestes accions de judicials de l'Audiència Nacional em treuen al cap de puesto.
Però jo crec que aquí el Joan abans ho explicava molt bé.
I penso una cosa, perdona, aquestes espècies, el que dius del Rufián, tots aquests intentos d'aglutinar coses que en teoria són bones o estan ben pensades, no han funcionat mai, no van funcionar des del Roca Junyent. No ha funcionat mai això
mai,
aquí en el país.
Mai.
Aquí som els blancos o negros i s'ha acabat. I si pot ser, ens tirem els trastos pel cap.
Demasiada
no
estructura
funciona.
Y demasiada gente que quiere poder. Entonces, cuando uno intenta monopolizar o juntar, cada uno tiene su
chiringuito. No, porque se eternizan. Piensa que hay gente que está más tiempo en el poder que Franco, que tiene narices,
No,
i ho dic en sèrio, és un país que no és normal.
Aquí, el tema, jo crec que el tema del PSC va per aquí, és a dir, el que està fent la justícia espanyola, una part de la justícia espanyola, perquè evidentment no ho és tota, però una part important és el Deep State. Ens pensàvem que el que calia reformar era l'exèrcit i no, el que calia reformar era la justícia.
Sí, sí,
i el que està fent la justícia és el que, de fet, ho van viure, l'independentisme català ho van viure, és... o sigui, a la que aixequis una miqueta al cap et tornarem a donar una altra vegada, com aquells de nens que van donant al cap, no? I ha dit, escolta, sí, PSOE, però atenció, PSC, que voy por ti también, no? Han decidit anar contra
el que PSOE. Puede ser,
el problema,
que haga, no?
El problema és el que, justament el Gabriel Rufián crec que va ser el que va dir-ho, no? Si te busquen, que no encuentren. El problema és quan no encuentren. Aquest és el problema. Però la justícia espanyola és que no té cap tipus de contemplació i això ha anat passat cíclicament.
Doncs a veure com evoluciona, perquè realment, déu-n'hi-do, vam començar la setmana passada amb Zapatero i em dóna la, crec que, no sé si compartiu, que tota aquesta qüestió, a veure com tot plegat, si políticament arribarem sí. a algun moment. Crec que, si no recordo malament, abans, Joan, crec que eres tu, no?, que apuntaves que Pedro Sánchez donarà explicacions, s'apuntava la setmana del 22 sí. de juny, perquè...
22,
27 de juny, a finals de mes de juny.
Tenen el congrés del partit el 27 i crec que era a mitjans de juny, no recordo exactament el dia.
17, em sembla, o així.
El 27 és el congrés del partit, però ell crec que farà una roda de premsa o donarà explicacions.
Sí, per Sant Joan ha fixat la compareixença seva, no?
Sí, crec que més o menys. Jo crec que aquí veurem com ell, segurament molt hàbilment, perquè a més em consta que té un molt bon equip, plantejarà, si més no, quin és el marc, que això en política funciona molt i ell és molt hàbil.
Però d'aquí al 22 però, falta molt, eh?
Sí. Bon, encara, és el que us anava a dir, en política fins al 22 de juny i tal, com estan les coses...
No, i a part que crec que el 17... simplement que el 17 fa la declaració Zapatero, vol dir que clar, són 3 o 4 dies.
El mes de juny, si el mes de maig ha estat intens, el mes de juny la calorada serà de meteorològica, però política...
I surt la sentència de les mascaretes.
Exacte,
és
a dir, que també hi ha Cerdán i Ábalos pel mig. Però deixem-me canviar de qüestió, perquè ho comentàvem també aquí al programa, saludàvem i entrevistàvem Yolanda Segura, portaveu d'USTEC, arran d'aquest preacord, però fa calor i hem viscut doncs, aquest augment de les temperatures a casa nostra. Aules docents continuen sent notícia per aquestes vagues, però també per haver de suportar aquestes condicions laborals i personals poc agradables per fer la seva feina. I, per exemple, una trentena d'alumnes de l'Institut de Llançà es manifestaven per denunciar aquesta calor i la plataforma Aules que Crema ha denunciat que els darrers dies, atenció, s'han arribat als 39 graus en alguns centres educatius. Saludem Jordi de Carreras, ell és president de la FAC. Jordi, molt bon dia.
Bon dia.
Gràcies per atendre la trucada del Són 4 dies. Entenc que, clar, ja es nota aquesta, les conseqüències de les altes temperatures. Malauradament, les torneu a notar. Per aquestes dates sempre traiem aquest tema, malauradament.
Doncs sí, és un tema que no acaba d'afrontar-se realment des del govern i posant-hi els recursos que fan falta, perquè ha passat de ser unes crisis puntuals a una crisi estructural que respon a l'emergència climàtica que vivim.
Uh-huh. Vosaltres heu començat a monitoritzar les condicions tèrmiques de les aules com a FAC. Jo parlava d'aquests 39 graus d'aquesta plataforma Aules que Cremen, però de quines temperatures podem parlar? Quines són les zones més afectades, Jordi?
Bé, bueno, primer puntualitzar que aquesta monitorització és una iniciativa independent, diguem, de que des de la FAC, diguem, animem a les AFES a sumar-s'hi, precisament per poder evidenciar amb dades la problemàtica, no? Uh-huh. Sí que ens arriben de les AFES, de sòcies, doncs aquests casos com explicaves i també d'altres d'haver de fer classe a l'exterior, precisament perquè els interiors es fan impracticables. Hem de tenir en compte que aquestes altes temperatures afecten directament no només al benestar, sinó també a la salut en alguns casos i també, evidentment, a les condicions d'aprenentatge. I aquest impacte no, vull dir, vulnera el dret a l'educació, no?, que s'ha de garantir per part de l'administració.
Clar, Jordi, en quins aspectes, perquè ens fem una idea d'infants i adolescents, com repercuteix haver de fer, si és que es pot fer, classe, a 39 graus?
Bueno, evidentment, bueno, 39 graus és que a partir de 30 graus... Clar, és que és inviable. Vull dir, això afecta la concentració, la capacitat de seguiment, d'atenció a les aules, doncs pot, a aquests nivells tan alts pot afectar doncs, el benestar, desmais, no?, que s'han provocat, fatiga, deshidratació... O sigui, això impacta directament en aquestes condicions i, per tant, en el rendiment acadèmic. Mm-hmm. Per tant, en aquest sentit, no s'està garantint aquest dret a l'educació dels infants i això s'ha de tenir en compte en aquest nivell.
Vosaltres reclameu a la Generalitat que situï la crisi climàtica al centre de la planificació educativa. Com ho ha de fer això?
Bueno, efectivament, o sigui, és el que explicàvem abans, que ja no són episodis puntuals, s'ha convertit en un problema que cal una resposta urgent perquè hi ha arribat aquí i com tantes vegades, malauradament, ha arribat ara al departament i als governs, per tant ha de ser urgent, però no s'ha de confondre reaccions puntuals amb què s'ha de fer una planificació estructurada, ben, diguem, amb calendarització i pressupostos, no? Uh-huh. Això és el que fa falta, una resposta en aquest nivell, però és urgent ja perquè, evidentment, tornem a estar en els episodis de calor i no només seran els episodis lectius, diguem, durant l'estiu també s'allarga i s'utilitzen els centres educatius per fer casals, per exemple, uh-huh. i aquí, bueno, és un moment encara de més calor, no? Mm-hmm. Per tant, s'ha d'intervenir desplegant això amb criteris, sobretot criteris d'equitat territorial i social, tenint en compte això per aplicar bé les mesures.
Parlaves, Jordi, d'actuacions concretes. No sé si vas pel camí de que el govern català que té previst instal·lar ventiladors en 500 centres dins del pla de xoc que impulsa per combatre la calor. Entenc que amb això no fem res.
No, els ventiladors poden ser una mesura complementària puntual, però arriba un moment que a partir d'una certa temperatura no aconsegueixen disminuir aquests efectes, no?, de la calor extrema. Per tant, no es pot pretendre que una mesura que pugui ser complementària puntual pugui solucionar un problema que, com deia, és estructural. S'ha d'intervenir a les aules, s'ha d'intervenir en els edificis i s'ha d'intervenir també en els entorns. Per això ha de ser un pla estructural, diguem, que realment afronti el problema en la seva dimensió.
Entenc que va molt més enllà des del tema dels edificis adequats, que són molt antics, i els que siguin nous, que es planifiquin de manera d'acord a l'emergència climàtica, que és potser molt evident, no?, el que estic dient.
Clar, és que ja fa molts anys que s'està denunciant que aquesta situació es va repetint i allargant i convertint en una situació perenne, diguem, i aquestes actuacions arriben a un ritme molt lent. Fa falta primer també una diagnosi de tots els centres educatius a tota Catalunya i una diagnosi curada amb criteris tècnics que tinguin en compte això, l'estat de les edificacions, dels entorns i també la realitat climàtica, no?, del territori. Així com actuacions immediates es poden fer instal·lar ombres als patis, més punts d'aigua, gestionar bé la ventilació, també per les nits, proteccions solars també a les façanes on faci falta, i llavors es poden fer també mesures organitzatives si hi ha dies més puntuals, no? Però això no es pot confondre amb un pla que ha de respondre al problema. Mm-hmm.
Doncs, Jordi, de carrera t'anava a dir, esperem, no, t'anava a dir, l'estiu vinent o els propers dies no parlar-ne, però em sembla que malauradament en continuarem parlant d'aquesta qüestió. Jordi de Carreras, president de la FAC, moltíssimes gràcies per atendre la trucada del Són 4 dies a Ràdio 4 i molt bon dia.
Moltes gràcies a vosaltres. Bon dia.
Els caps de setmana a Ràdio 4 són 4 dies amb David Gallac Gesto.
Ràpidament, Gemma, i després... Vinga, va, Javier.
A veure, jo em sorprenc una mica, eh? Si les accions que demanem són ventiladors o aire condicionat, jo no sé si
estic en
un altre planeta. Però escolta una cosa, hi ha països que estan a 40 graus sempre. Primer de tot, hi ha d'haver un tema de refer els horaris. Això per començar. Però pots posar aire condicionat, si sota en el pati, arriben deshidratats igual a les 3 de la tarda, què vols fer classe, de què? I després... potser canviar el cicle d'estudis, que en moments de calor no hagis de fer les matemàtiques, les ciències, perquè tot l'any has decidit que el mateix horari serveix per fer totes les matèries. Potser quan fa calor has de concentrar un altre tipus d'activitats i, sobretot això, els horaris. No pots fer el mateix horari a l'hivern que 40 graus. Ara, jo també, de veritat, m'al·lucino una mica que diguin que si han de posar ombres als patis o ventiladors. És que ja només falta que em diguin que bufo i que m'estigui quieta. És que... això és tan simple que dius, amb un ventilador a 40 graus, pitjor m'explico, perquè el ventilador volta l'aire a 40 graus, doncs va, anirà ràpid. Però què treien d'això? Però això sí, un pla, i els mestres no em puc creure que no hagin pensat un pla justament d'això, dir, escolta, hem de canviar els horaris, hem de canviar el tipus d'hores lectives, de matèries, això seria lo lògic, jo que no tinc ni idea d'ensenyar, no? Però que m'imagino, perquè el que menys problema és un punyetero aire condicionat.
No, yo quería también complementar todo lo que está diciendo Gemma con un tema que es importante. Tenemos aquí el Joan Sagarra, que desde ECAS o desde otros lados, nosotros desde la PINCAT, Plataforma de Infancia de Cataluña, la pobreza es la infancia. O sea, ya tenemos en los hogares infrahabitache, tenemos problemas de calefacción en invierno, tenemos problemas de todo tipo. Quiere decir, esto es... un ámbito más, evidentemente el educativo, el público, donde hay que preservar la calidad de vida y la calidad, evidentemente, de los estudios, de las personas, de los niños en este caso, pero hay un tema global. Yo creo que las cosas hay que tratarlas con un poco más de seriedad y globalidad, porque de nada me sirve que tenga aire acondicionado un niño en la escuela y llega a su casa y vive en un local, en unos bajos, que no tiene aire para respirar.
45
y que no tiene,
grados en
bueno,
estos
claro, no solo aire acondicionado, tiene las infrahabitaches, no tiene las condiciones mínimas para vivir dignamente. Y un 40% de los jóvenes o niños están en este riesgo de exclusión.
Pero Bonomi, tienes que primero arreglar lo de la escuela, estamos hablando.
Sí, primero, pero la escuela...
Si queremos arreglarlo todo, no haremos nada.
Que seguro, pero la escuela es lo que se ve. Y la escuela es lo que los maestros pueden denunciar. Bueno. Aquí estamos denunciando también las 24 horas de un menor. No te puedes ocupar solo, digamos, de las 5 horas, 6 horas o las horas que vayas.
Menor y mayor, ¿eh?
Ah, vale. Sí, menores no, que mayores. Una cosa no quita la otra. Te quiero decir que tienen que ser soluciones más estructurales y globales.
Joan Sagarra, no, després Joan Cascante, va.
Totalment d'acord amb el Javier. És a dir, tenim el 40% dels infants...
A mi no està mai
d'acord. També. També, però no, on vaig és... A veure, tenim el 40% dels infants que a l'hivern viuen pobresa energètica, passen fred, val? Després arriba l'estiu i a casa seva passen calor, evidentment, perquè no tenen aire. I a sobre, l'escola, que és l'únic espai on potser podrien estar en unes condicions, per exemple, amb el menjar, sí que fan un àpat que potser no tenen a vegades, doncs tampoc. No tingueu cap dubte que les escoles dels nens rics no passen calor, eh? Això claríssimament. Llavors, jo volia fer dues reflexions molt ràpides. Una, abans d'entrar al programa parlàvem de la gent que cobra, i cobra molt per prendre decisions. Escolta, de veritat, el tema aquest no és d'aquest any, ni de fa 2 anys ni de fa 4 anys. El canvi climàtic té una història, té una trajectòria, i el que passa a les escoles ho sabem, no? I per tant, sisplau, el Departament d'Educació bàsicament gestiona dues coses, personal i edificis. Val? El personal ja n'heu parlat abans amb l'acord que arribarà o no. Edifici, sisplau, escolta, inversió. I que no diguin que no hi ha diners. Quan necessiten diners els troben, que hi hagi diners. Perquè després ens omplim les paraules amb aquella frase tan bonica de que tenim entre les mans el tresor més important del país, que són els infants. Bueno, doncs escolteu, sisplau, no els matem de calor, que els nens els hi sagna el nas perquè tenen calor, que els nens es desmaien a les aules perquè tenen calor. És que a quin país passa això, de veritat?
Joan Cascante.
Jo crec que el problema és estructural i en molts casos els edificis senzillament no estan ni adaptats. I jo vaig estudiar a primària en un edifici que deu tenir més de 100 anys, que imagineu-vos, i vaig estudiar a batxillerat amb una barraca, perquè la Generalitat...
Un barracó, vols dir?
Bueno, un barracó.
Els barracons.
Un barracó. Però vull dir que no estava massa allunyat, vull dir, clar, tu entraves allà i allò era de metall, a l'hivern companys meus feien classe amb guants i a l'estiu et mories perquè allò era metall. Llavors, i la meva situació no estava massa lluny de milers i milers de casos de pues, que la Generalitat havia construït un edifici per estudiar a l'ESO, però per batxillerat no havia tingut temps. Perfecte. Per tant, crec que ja efectivament no és una qüestió de que posis aire condicionat o no, és que senzillament no, és un problema estructural en el qual no és... falten recursos per adaptar realment pues bàsicament les edificacions per poder-ho dur a terme, i tampoc estic massa allunyat del que comentava la Gemma, que segurament caldrà començar a canviar senzillament com organitzem perquè posis aire o no, acabarà sent sostenible igualment.
Jana, ràpid.
Sí, i com ha dit en Joan Sagarra, vull dir, el canvi climàtic, l'emergència climàtica no és una cosa de fa un any, de fa dos, fa dècades que se'ns està avisant d'això. Llavors jo crec que hi ha d'haver un canvi, en si el govern que sigui, en què es tinguin en compte tots els professionals que estan estudiant doncs, temes del clima, tots aquests temes, que s'apliqui tot aquest coneixement professional doncs, tant a l'educació com al transport, com a l'habitatge, com en tot en general. Però vull dir, hi ha d'haver com un canvi de realment tenir-ho en compte, que és una cosa que ens afectarà a tots, l'emergència climàtica. No pot ser.
Javier, molt
no,
breu.
Simplemente que normalizamos la precariedad y la exclusión. Lo estamos normalizando. Mi hijo también va a un barracón hace 5 años, 7 años, y es lo más normal en la vida para mí, el barracón como escuela. No es normal, no lo podemos aceptar. Y esta es la cuestión, me parece, ¿no?
Doncs, per això li deia al Jordi. Dic, malauradament és com un mantra, no? Sempre estem parlant de la mateixa manera que dèiem aquests dies, sempre hi ha les vagues d'educació, sempre hi ha negociacions i no s'arriba, ara hi ha un preacord. I després són cicles, tots són cicles polítics, de mobilitzacions, i sembla que no sé, suposo que és perquè ens donin temes de tertúlia, perquè aquí els dissabtes...
Exacte, per tenir.
Aquí fem tertúlia i si algú o alguna arriba i té una idea, doncs ja l'aplicarà quan vulgui, quan pugui, o quan li vingui de gust perquè li caigui bé el dia. Escolteu, com sempre, un plaer, Joan Cascante, Gemma Torelló, Javier García Bonomi, Joan Sagarra i Jana Madern. Moltíssimes, moltíssimes gràcies.
Bon cap de setmana.
Aprenc molt de vosaltres, com dic sempre. Ara, notícies, el butlletí de les 11 i després tercera hora del Són 4 dies a dissabte amb el desordre global. Avui amb el Nil Codina i després amb en Raül Balam. Atenció, no us ho perdeu, que avui doncs, parlarem de moltes coses. Entre ells, la meva malmarada de maduixots.